Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. El llibre dels Fets dels Apòstols explica, en aquest tercer diumenge de Pasqua, com Pere guareix un paralític que es trobava cada dia a la porta del temple de Jerusalem perquè demanés almoina als qui entraven. Aquest fet produeix un impacte extraordinari a la gent, que es dirigeix tot d'una a Pere, i ell, aleshores, els adreça la paraula tot deixant ben clar que la guarició no és obra seva o de la seva força, sinó que és obra de Déu, i en la seva explicació presenta el nucli del querigma cristià primitiu. El Déu dels nostres pares ha glorificat Jesús, el seu servent, Jesús, que vosaltres vàreu entregar a Pilat. Matàveu el qui ens obre el camí de la vida, però Déu l'ha ressuscitat entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes, que el seu Messies havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos i seran esborrades les vostres culpes. Vet aquí el primer anunci de la fe, el que anomenem querigma i que conté el nucli de la predicació cristiana. En ple segle XXI, tal com va esdevenir en Pere i els XI, l'Esperit Sant continua donant la fortalesa per superar les pors, guia cap a la veritat plena i capacita per anunciar l'Evangeli per tot el món. El Papa Francesc ens anima a ser evangelitzadors amb esperit, que s'obren sense temor a la seva acció. Avui ens calen evangelitzadors que anunciïn la bona nova amb una paraula valenta i sobretot amb una vida que ha estat transformada per la gràcia de Déu. L'evangelització amb esperit vol dir tenir la consciència clara que el veritable protagonista de la missió de l'Església és l'Esperit Sant. La pregària està estretament lligada amb aquest primer anunci, perquè no es tracta de transmetre continguts doctrinals, reflexions filosòfiques o morals. Es tracta de donar testimoni d'una persona, Jesucrist, i aquest testimoni només el pot oferir aquell que ha tingut una experiència d'encontre amb ell. Es tracta de comunicar als altres allò que s'ha experimentat, allò que s'ha viscut. Els biògrafs de Sant Domènec de Guzmán expliquen que sempre estava parlant amb Déu o de Déu. La proclamació del querigma demana també molta pregària de petició, perquè només la gràcia de Déu pot obrir el cor de les persones al primer anunci. Certament, qui proclama el querigma és conscient que la seva missió el sobrepassa i pot afirmar amb Sant Pau que porta el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest poder altíssim ve de Déu i no pas de nosaltres. En la pregària és conscient de la seva petitesa davant Déu i de la seva incapacitat per la missió. Per això porta a l'oració la seva existència, tota la seva realitat personal, tot el que l'envolta. Viu una espiritualitat d'encarnació i en la pregària presenta el seu cor, la seva vida, la seva circumstància personal i la de tantes persones que desconeixen Déu, que sofreixen, que van desencaminades. L'evangelitzador parla de Déu als homes i en la pregària parla dels homes a Déu. Porta a la seva pregària tota la seva vida i en particular aquelles persones que necessiten ser evangelitzades i la situació en què es troben. Quan no hi ha una vida intensa de pregària, serveixen de molt poc els grans projectes i estratègies i tampoc resulta útil dedicar-hi molt de temps i d'energies. Sovint constatem la desproporció entre el treball realitzat i els fruits que s'han obtingut. Sant Joan de la Creu ens avisa que adverteixin aquí els qui són molt actius, que pensen cenyir el món amb les seves predicacions i obres exteriors, que farien molt més profit a l'Església i agradarien molt més a Déu, deixant a part el bon exemple que donarien si gastessin la meitat d'aquest temps a estar amb Déu en pregària. Els sants també ens recorden la importància de la pregària, la formació i l'acció. així com de tenir una paraula valenta i el testimoni de vida. Hem estat cridats i enviats a ser testimonis de Crist ressuscitat, a ser querigma.
Com remem els nostres testimonis?
Avui ens traslladem al dissabte de la setmana passada i vam escoltar com el nostre bisbe llegia la carta del Papa Francesc. I en aquesta carta, doncs, sortia el seu nombrament com a arquebisbe de Sevilla.
Fa pocs dies vaig rebre una carta del nunci del Sant Pare Francesc que començava d'aquesta manera. Excelencia reverendísima, tengo el honor de comunicarle que el Santo Padre, a fin de proveer al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Sevilla, se ha dignado nombrar a vuestra excelencia arzobispo de la mencionada sede.
I ara us deixem les primeres paraules que el nostre bisbe va dir en els que ara seran els seus feligresos, els diocesans de Sevilla.
Queridos hermanos y hermanas, la paz del Señor esté con todos vosotros. En estos días de Pascua resuena este saludo del Señor resucitado a sus discípulos. Realmente el Señor ha resucitado y nos colma de gozo, transforma nuestras pobres vidas y las hace entrar en una nueva y definitiva orientación con su amor y misericordia. Saludo con afecto fraternal al señor arzobispo emérito y administrador apostólico, don Juan José Asenjo Pellegrina, así como al señor cardenal arzobispo emérito, don Carlos Amigo Vallejo, a los miembros del Colegio de Consultores, del Consejo del Presbiterio, del Cabildo Metropolitano y del Consejo Pastoral Diocesano. Igualmente quiero hacer llegar mi saludo en este día a los sacerdotes y diáconos que servís en esta archidiócesis, a los seminaristas que os formáis en nuestros seminarios, a las monjas de vida contemplativa, a los religiosos y religiosas de vida activa, a los miembros de las sociedades de vida apostólica y de los institutos seculares y a las vírgenes consagradas. Asimismo, saludo a todo el pueblo fiel que peregrina en esta archidiócesis hispalense, a las familias, a las personas mayores, a los jóvenes y niños, a los que colaboráis en las más diversas tareas pastorales diocesanas, ya sea en la formación y enseñanza, en la preparación de los sacramentos y las celebraciones, o en la intensa acción caritativa y social, así como a los que formáis parte de movimientos, asociaciones, instituciones, hermandades y cofradías. Desde que he tenido conocimiento de mi nombramiento, rezo por todos vosotros, con el deseo de conoceros pronto e iniciar un camino de fecunda colaboración y sinodalidad. Quiero hacer llegar al mismo tiempo mi saludo respetuoso a las autoridades civiles, militares, judiciales y universitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la provincia y la ciudad de Sevilla. Ha querido el Papa Francisco nombrarme pastor para guiar desde el servicio esta archidiócesis de Sevilla a partir de ahora, en continuidad con el ministerio que han realizado mis venerables predecesores, especialmente don Juan José Asenjo y el cardenal don Carlos Amigo, y todos los obispos, arzobispos y cardenales que la han servido a lo largo de la historia. Agradezco al Santo Padre Francisco su confianza y desde aquí manifiesto mi adhesión y mi afecto filial a su persona y ministerio. Vivo este servicio eclesial como una nueva llamada a la misión que encomienda el Señor a sus apóstoles, una llamada que, como todo cristiano, recibí en el bautismo, llamada al apostolado y a la santidad, y que se concretó después en el camino de la vocación sacerdotal. Tengo presente vivamente el pasaje evangélico de la llamada a los apóstoles. El Papa San Juan Pablo II, que visitó Sevilla en diferentes ocasiones, propuso este pasaje como el paradigma de la acción de la Iglesia ante los retos del nuevo milenio en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte. Esas palabras han quedado grabadas en mi corazón sacerdotal
y en mi acción pastoral desde entonces, y conforman mi lema episcopal, Duc in altum, rema mar adentro. El Señor también nos invita a nosotros a remar mar adentro en medio de unas aguas no siempre fáciles y en ocasiones turbulentas, como las que ahora nos están azotando con la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado, cuyas consecuencias se convierten para nosotros en un reto al que hemos de dar respuesta desde la fe, la esperanza y la caridad. Como Pedro y los demás discípulos, somos conscientes de nuestra pequeñez y de nuestras limitaciones, pero no nos resignamos a quedar paralizados por el miedo, sino que nuestra confianza está puesta más que nunca en el Señor, que puede realizar pescas milagrosas también en nuestra época y que nos asegura su presencia hasta el final de los tiempos. A esta apasionante tarea evangelizadora he dedicado mi vida en la Archidiócesis de Toledo como sacerdote cuando la presidía el cardenal don Marcelo González, en la Archidiócesis de Barcelona junto al cardenal Ricard María Carles como sacerdote y como obispo auxiliar, y hasta ahora en la diócesis de Tarrasa, diócesis de nueva creación, como su primer obispo. Y a partir de ahora, con todos vosotros, trabajando juntos como una iglesia que sale al encuentro de la persona, en esta nueva evangelización que proclamó San Juan Pablo II y cuya estela han continuado el Papa Benedicto XVI y ahora nuestro Papa Francisco. Una iglesia en salida a las periferias geográficas y existenciales del mundo. Soy consciente de que vengo a una archidiócesis con una rica historia, con grandes frutos de santidad y de servicio a las personas a lo largo de los siglos. Encomiendo especialmente el ministerio que me dispongo a iniciar entre vosotros a las mártires Santa Justa y Santa Rufina, a los obispos San Leandro y San Isidoro, al beato Marcelo Espínola, a San Fernando Rey y a la Santa Sor Ángela de la Cruz y Sor María de la Purísima. Pongo bajo el manto protector de la Virgen de los Reyes, nuestra patrona, los anhelos pastorales de todos vosotros y el ministerio apostólico que pronto iniciaré. Que ella, nuestra Madre, nos proteja, nos guíe hacia aquel que es nuestra verdadera salud y nos congregue como comunidad de discípulos en esta nueva hora. Rezo por todos vosotros y me encomiendo a vuestras oraciones. Que Dios os bendiga.
El nostre bisbe va tenir unes paraules per nosaltres. Va tenir unes paraules per aquesta diòcesi que tan estimat. Ara posem l'accent en els moments més importants d'aquesta al·locució que va fer per parlar-nos a tots nosaltres.
I ara una salutació, unes paraules de comiat a la diòcesi de Terrassa. Han estat quasi bé 17 anys servint aquesta diòcesi. I he preparat també unes paraules per la família diocesana de Terrassa. Benvolguts germans i germanes, m'adreço a tots vosaltres avui que s'ha fet públic que el Sant Pare Francesc m'ha nomenat arquebisbe de Sevilla. Al mateix temps, i fins a la presa de possessió de la seu hispalense, continuaré entre vosaltres com a administrador diocesà. Recordo les paraules que us vaig adreçar quan vaig ser nomenat primer bisbe de la nova diòcesi de Terrassa, l'endemà de l'inici de ministeri, el 26 de juliol de 2004, us deia: compto amb tots i cadascú de vosaltres en la tasca d'iniciar i consolidar la vida de la nostra Església i us ofereixo la meva estimació i el meu servei pastoral com a bisbe vostre. Avui, mirant el camí recorregut, vull donar gràcies a Déu per aquest pelegrinatge compartit. Iniciàvem aleshores una nova singladura amb reptes importants als quals havíem de donar resposta amb l'ajut generós i la col·laboració inestimable de tots els diocesans. Recordo que en la homilia de la presa de possessió us anunciava alguns dels reptes principals que hauríem d'afrontar i als quals he dedicat diverses cartes pastorals al llarg d'aquests anys: l'evangelització de la nostra societat, l'atenció als preveres, la pastoral juvenil, l'atenció als més necessitats i desfavorits. Una altra carta pastoral fou dedicada a la Mare de Déu, amb motiu de la seva proclamació com a patrona de la diòcesi sota l'advocació de la salut, tan estimada a la ciutat de Sabadell. Vull també donar gràcies perquè a través vostra i amb la vostra dedicació hem esdevingut instruments del Senyor per fer la seva obra en aquesta porció del poble de Déu que peregrina en el territori de les comarques del Vallès Oriental i Occidental, per mitjà de les parròquies, els arxiprestats i les zones pastorals, les comunitats de vida consagrada i tantes institucions, moviments i grups apostòlics. Ben bé hem de dir que no vam començar de zero perquè teníem una història prèvia que endinsa les seves arrels a la diòcesi d'Ègara, creada al segle V. Però és veritat que hem estat els iniciadors d'una nova realitat eclesial. El papa emèrit Benet XVI, la primera vegada que el vaig saludar com a bisbe de Terrassa, em recordava el camí de la santedat que han de seguir els primers bisbes, un camí que hem procurat seguir i compartir tots junts. I és que he tingut ocasió de conèixer de prop, especialment a través de les visites pastorals, tota la riquesa del poble de Déu, per mitjà de rostres concrets, de projectes engrescadors, de patiments compartits, d'il·lusions i esperances. A través dels diversos plans pastorals hem coordinat tot aquest treball diocesà per tal d'esdevenir una església que surt a l'encontre de cada persona, conscients que som enviats pel Pare per anunciar la bona nova i fer-ho amb actitud de servei. Entre les diverses fites aconseguides amb l'ajut de tots, permeteu-me remarcar la creació del nostre seminari i la potenciació de la pastoral vocacional. Al llarg d'aquests anys he ordenat un bon nombre de preveres joves que són un veritable signe d'esperança enmig d'aquest món. Al seu costat, la pastoral juvenil amb les peregrinacions diocesanes i la pastoral familiar amb les seves diverses activitats, juntament amb això, el desplegament de l'activitat diocesana a través de la Cúria i de totes les delegacions episcopals, i encara la potenciació de la formació i educació cristianes a través de la catequesi, les escoles diocesanes, parroquials i religioses, i especialment tot el treball de Càritas, actualment més necessari encara a causa de les crisis sobrevingudes amb la Covid-19. Dono gràcies a Déu perquè he tingut bons col·laboradors, als quals agraeixo la seva dedicació i el seu treball amb sentit eclesial i de responsabilitat. A tots vosaltres, laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques i preveres, especialment el que ha estat fins ara el meu bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, que ens acompanya a la taula. A hores d'ara, sou plenament coneixedors de quin és el meu lema episcopal, Mar endins. D'alguna manera, aquestes paraules i el text evangèlic que les conté representa l'actitud amb la qual tots nosaltres ens hem endinsat en la tasca apassionant d'obrir nous camins al Senyor a través de la diòcesi que erigí Sant Joan Pau II el 15 de juny de 2004. És aquesta mateixa actitud la que tinc en aquests moments davant la nova missió que m'ha estat confiada. I demano a Déu que sigui també aquesta actitud la que us animi a continuar en la tasca que varen començar amb l'ajut de Déu i que estic segur continuarà amb un nou pastor diocesà quan el Sant Pare Francesc ho disposi. En el meu cor de pastor sempre teniu i sempre tindreu un lloc. Us encomano especialment a la Mare de Déu sota l'advocació de la salut. Moltes gràcies. Per tarannà meu, que sóc més aviat optimista, i per viure la virtut teologal de l'esperança, també tots els bisbes han de ser esperançats. Per tant, el meu diagnòstic és sempre esperançat i positiu i optimista. Però jo crec que hi ha dades objectives que ens fan pensar que dintre de les dificultats actuals en el món per viure la vida cristiana i l'evangelització i el treball pastoral, i que ens toca viure a contracorrent perquè ja viure amb aquestes crisis que estem patint tots ja és complicat, doncs jo crec que hi ha alguns indicadors objectius que sí que ens fan pensar que, home, que la diòcesi té vitalitat. És a dir, per exemple, La creació del seminari en una època que més aviat es produïen fusions i unificacions, començar de zero l'any 2006 un seminari, doncs era arriscat. Gràcies a Déu, doncs ha donat molts fruits i podem dir objectivament que en aquests 17 anys hem ordenat més capellans que els que s'han jubilat. Això és una dada objectiva. Hi ha moltes diòcesis, altres diòcesis, que ordenen més que nosaltres. Però aquesta comparativa de més ordenacions que jubilacions, nosaltres la vivim. Això és important, perquè les parròquies estan ateses i també perquè la mitja d'edat del clergat va baixant. I això és important, important de cara al futur. La pastoral juvenil, doncs que és complicat. Nosaltres fem l'activitat que hi ha a les parròquies, als moviments, a les delegacions. La pastoral juvenil no és que sigui espectacular, però cada estiu, per exemple, des de fa anys fem una peregrinació diocesana de joves, que venen uns 300 joves. 300 joves. Però aquests 300 joves no són tots els joves que estan en els grups, sinó que hi ha molts més. Aquests 300 una mica són com responsables o dirigents, no? Doncs aquests 300 responsables i dirigents de molts d'altres són una, com una minoria creativa i una llavor important i un ferment important. La pastoral familiar també fa moltes activitats. Càritas, que també la vam erigir, fa una feina extraordinària i cada vegada més feina donada la situació econòmica. I podríem continuar explicant moltes coses, seria llarg. Jo dono aquí uns quants indicadors. Home, doncs jo crec que estem en uns temps complicats i difícils, tenim problemes i dificultats com tothom, però jo crec que sí que hi ha, diríem, aquests indicadors que revifen la nostra esperança de cara al futur, i jo crec que la diòcesi, doncs, gràcies a Déu, amb la col·laboració de tots i en una construcció que s'ha anat fent entre tots, anem fent camí, anem peregrinant i anem construint aquesta realitat, aquesta família diocesana. Jo crec que la diòcesi, doncs, és per mi aquests anys han estat una delícia, de molt treball, de dificultats, de problemes, però també de palpar la providència de Déu, la gràcia de Déu, les sinergies entre persones i institucions, una delícia de la qual dono gràcies a Déu. Ara jo, a partir d'avui, seré administrador diocesà fins que prengui possessió de l'arxidiòcesi de Sevilla, i aleshores suposo que ara ja, doncs, anunciatura començarà el procés per anar demanant candidats, informes i tal, de cara a la successió. Però el temps no se sap, ni es poden fer previsions. Quan s'ha de proveir una diòcesi, es comencen les especulacions i els experts a fer travesses i tal. Després, molt sovint no funcionen. I a vegades passa que una persona que semblava que seria el candidat, per uns factors que ningú havia calculat o pensat, al final ho impedeixen. És a dir, que en això hem d'estar molt, diríem, viure amb passió el present, amb agraïment al passat i amb esperança al futur, i després, doncs, és difícil fer càlculs. Això no crec que sigui una estratègia de fer moviments i variacions, i no, a vegades hi ha alguns factors impensables i força desconeguts que ho motiven. És a dir, però per part nostra, per part del subjecte que li toca, doncs, això, servir en un altre lloc, o, doncs, el que hem de fer és viure amb aquesta actitud providencial, amb aquesta actitud de servei on faci falta. I després, doncs, una frase que deia Sant Francesc de Sales, que jo també me l'he fet meva fa molts anys, que és, deia en castellà, nada pedir, nada rehusar. No demanar res, no refusar res. És a dir, no ambicionar res i tampoc negar-se, doncs, a un servei que es demani, tot i que a vegades sigui un canvi important en la pròpia vida, no? I viure en aquesta actitud de sentit eclesial i de vocació sacerdotal.
Personalment, voldria dir quatre coses. Nosaltres, des d'aquest programa, molt, però molt agraïts el que ha estat el nostre bisbe Josep Àngel. Per molts motius. Personals, tant meu, com del tècnic, el senyor Ginés, que els dos sintonitzant em dir moltes gràcies, senyor bisbe. Segona dimensió. Mireu, una diòcesi que neix, com ell ha dit moltes vegades, té la gràcia de l'inici. Hem pogut viure... Què vol dir això? Veure créixer una diòcesi. Tercer punt. Aquest és molt personal meu. És que he tingut la sort que el bisbe l'he sentit proper, just en els moments, jo diria, més capdals de la meva vida sacerdotal. Per tant, sento un agraïment en aquests moments molt fort. I per últim, el secretari del Papa Emèrit ens va dir unes paraules que jo crec molt encertades. Va dir: el nou papa no substitueix a l'antic papa, substitueix a Pere. Això fa que el tema important no és si jo emocionalment sintonitzo més o sintonitzo menys amb el Sant Pare. El tema capdalt és que el Sant Pare és el substitut de Pere. I d'aquí rau tota la importància existencial de la nostra comunió amb el Papa Francesc. Per tant, ara la nostra diòcesi s'obre a l'espera de qui serà el nostre bisbe. I des d'aquest programa, evidentment, no fem quinieles ni cap cosa d'aquestes, però sí que diem el fons. El fons és: el que vindrà no el compararem amb el bisbe Josep Àngel, sinó que l'acollirem com el que serà l'apòstol, el successor de l'apòstol, que ens portarà a caminar a l'actualitat de la nostra diòcesi. Per això, gràcies, gràcies, senyor bisbe, i benvingut aquell que serà bisbe. I diem benvingut amb tota la força i amb tota l'estima. Bona nit, pregueu i tingueu tota la serenitat de la Pasqua. Pau a vosaltres.
Adéu-siau, que tornarem a remar.